L'audiovisual.
És Randy Newman. Randy Newman al piano. Randy Newman, compositor. L'últim compositor dels actuals que obre un audiovisual aquesta temporada. Interpretant ell el seu homenatge als tres germans Newman titulat Family Album. Perquè ell era fill d'Irving George Newman, que no era músic, però tenia tres germans, Alfred, Emil i Lionel Newman, que sí, hi van ser tres noms decisius del món de la banda sonora al llarg del segle XX. Alfred, a més, pare de David, Thomas i Maria Newman, que continuen en actiu mantenint la tradició familiar. Aquest homenatge a tres germans, titulat The Follies, on Emil ensenya a Sonia Henny o Lionel ensenya a Marilyn Monroe, és una retrospectiva sobre l'era daurada de la música del cinema americà i el paper que aquests germans hi van jugar. És el que hem triat per obrir aquest festival musical que serà avui l'audiovisual. Sabeu, és l'últim audiovisual, no de la temporada, sí, també, però no només de la temporada. És l'últim audiovisual després de 34 anys d'existència d'aquest programa, on han intervingut molts amics i companys, però els darrers temps, i sobretot Diego Monroy, amb qui ens acomiadem avui amb una abraçada per la passió, emoció, interès amb què hem seguit junts la música que us hem proposat més rere més, any rere any. Doncs aquest serà l'últim programa, i l'últim, a més de la sèrie dedicada a Franz Waxman, a Bernard Herrmann, a Jerry Goldsmith i a James Horner. I vam decidir que, precisament com havíem fet l'any anterior, dedicaria l'últim programa a sentir música d'aquests compositors del cinema, però, a més, música diferent, que no és pel cinema, sinó per a la sala de concert, el que permet descobrir facetes diferents de la seva manera de ser i de fer música en o altre àmbit. Franz Waxman serà el primer, perquè els hem fet sempre per ordre cronològic, com a mínim en la seva participació històrica en la història de la música del cinema. Però, curiosament, aquí sí que hi haurà una alteració, perquè algú més antic té una obra més moderna que no la d'un posterior. En fi, no és l'important. L'important és descobrir-los fent aquest tipus de música. Franz Waxman, concretament, amb una obra que es diu Sinfonietta, per a orquestra de cordes i percussió. És una obra escrita el 1955, creada, doncs, en el període en què també va fer la música del clàssic d'Alfred Hitchcock, La finestra indiscreta. Qui ho havia de dir? És realment una d'aquelles coincidències que es produeixen espontàniament i sense voler-ho, no? És una obra que ell va dirigir a l'estrena als Estats Units, al Los Angeles Music Festival, l'11 de juny del 56 i a Moscú el 15 de març del 1962. És una obra d'un compositor que havia nascut en el si del postromanticisme centre-europeu abans d'emigrar als Estats Units. Històries que us hem explicat ja al llarg d'aquesta temporada, i que és una demostració de que la grandesa d'aquest músic molt més enllà de la música per cinema. És una obra amb tres moviments, allegro, lento i scherzo. En el primer, els temes que interpreten el primer i segon violí són interessantíssims. El preciós solo de cello del segon moviment, on no hi ha violins, és també una passada. I, finalment, el darrer moviment, l'scherzo, és un fugato absolutament memorable que ens parla d'un músic modern, però que, evidentment, és d'escola clàssica rotunda. De manera que, amigues i amics, anem-hi. Anem-hi amb l'Orquestra Simfònica de Berlín, dirigida per Isaiah Jackson, interpretant aquesta sinfonieta de Franz Waxman.
Thank you.
Thank you.
Així, hem començat amb l'Allegro Lento Scherzo, moviments d'aquesta magnífica sinfonieta per orquestra de cordes i percussió de Franz Boxmann, creada a l'època de la Finestra Indiscreta, estrenada l'any 1955, i l'última obra que hem escoltat de Boxmann aquesta temporada, el programa, el músic que ens ha acompanyat, nascut a Silèsia, mort el 1967, i autor de partitures com La núvia de Frankenstein, Un lugar en el sol, El crepúsculo de los dioses, la història d'una monja que ens han acompanyat al llarg dels mesos. Ara serà Bernard Herrmann el músic que el substituirà. També sentirem obra de música per sala de concerts, és com acabem la temporada. Avui és l'última audiovisual de la història, és l'últim programa després de 34 anys defensant la música del cinema aquí a Catalunya Ràdio. I d'aquest compositor de Nova York, mort el 1975, el compositor d'Orson Welles, d'Alfred Hitchcock, de Ray Harryhausen, de Truffaut, al final de la seva carrera, de Brian De Palma i de Martin Scorsese, escoltarem dos dels moviments de la seva sinfonia número 1, no podem sentir-la sencera perquè realment no ens hi cabria absolutament res més, que va ser un encàrrec per la CBS. Recordem que va començar com a músic treballant en els programes de ràdio en directe d'Orson Welles, fent l'orquestra i les composicions cada dia per al programa, i també un encàrrec de la Filarmònica de Nova York, que va completar el 29 de març del 1941. Estem parlant, doncs, d'una obra feta exactament quan començava la seva carrera com a músic de cinema, coincidint més o menys amb Ciutadà Kane, El hombre que vendió su alma, El cuarto mandamiento i Alma rebelde, on Orson Welles era el protagonista de, en realitat, Genere, no? La va estrenar el 27 de juliol del 41 al Teatre de la CBS, que tenien el seu auditorium, per entendre'ns, dirigida per ell mateix. Els dos moviments que sentirem són el tercer, Andante sostenuto, i el quart, que es diu Rondò finale alla processional. És una obra que va ser molt ben rebuda, però que és molt poc interpretada en els nostres dies, instal·lada en el post-neoromanticisme i absolutament característica de les qualitats musicals de Bernard Herrmann. No pensem ja fins i tot en el Herrmann més extrem, sinó precisament el que ens va donar obres de la magnitud lírica, precisament d'Alma Rebelde o, per exemple, El fantasma i la senyora Muir. De manera que escoltem ara amb l'Orquestra Simfònica de Phoenix, dirigida per James Sedaris, el tercer i quart moviment de la sinfonia número 1 de Bernard Herrmann.
l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Per molts haurà estat una sorpresa, suposo, el tractament musical que Bernard Herrmann va donar a la seva sinfonia número 1, de la que hem escoltat el tercer i quart moviment i que pertany a un llenguatge característic seu, però no precisament dels més escoltats en el món de la banda sonora que ell va fer. És la primera època dels seus treballs pel cinema, quan encara col·laborava amb Orson Welles i es trobava sota contracte amb la Fox. I en fi, té una magnitud de tota manera extraordinària i hi ha molta obra per sala de concerts de Bernard Herrmann que us recomano descobrir a partir d'ara. La tercera part d'aquest darrer audiovisual és l'últim programa de la història d'aquest programa després de 34 anys aquí, acompanyant els quatre músics de la temporada. Estarà dedicada a Jerry Goldsmith, evidentment. La música per orquestra, una obra que va fer l'any 1970, que va ser un encàrrec de Leonard Slatin i la St. Louis Symphony Orchestra l'any 1970, dividida en tres seccions. En aquell període, Jerry Goldsmith començava a triomfar en el cinema, però havia patit diverses crisis de salut, també matrimonials, i també la pèrdua dels seus pares. Era un moment de depressió i la música li va servir per trobar una manera d'expressar-se com un alliberament, no? La veritat és que és una obra creada a partir de les aproximacions al dodecafonisme que estava fent també en el món de la banda sonora en aquell període. Era un temps experimental on va fer bandes sonores clarament identificables com El planeta dels simis, El detectiu, La sombra del zar amarillo, Satán, Mon amour, etc, etc. Curiosament, l'enregistrament d'aquesta obra la va fer l'any 2002 i en aquell moment Goldsmith va considerar una obra anacrònica, absolutament superada amb el pas del temps, molt característica del seu període, però ara, escoltant-la, entens perfectament el que va representar en la carrera d'un compositor sotmès a les exigències de Hollywood i que realment reaccionava contra aquestes exigències amb un llenguatge musical acaracterístic del tot, tant en aquelles bandes sonores que he dit abans com precisament en el que escoltareu a continuació. És un retorn claríssim, fascinant, a la música de l'escola vienesa, amb un potent ús dels ritmes i, a més, una, diguem, submissió a l'escala cromàtica que el posa molt, molt, molt amunt al costat dels músics d'aquell període. Per tant, no és una tonteria i escolteu-la amb atenció, tot i que evidentment, escoltareu una música molt allunyada del que Waxman amb la sinfonieta i Herrmann amb la sinfonia número 1 us han permès escoltar ara. música per orquestra del 1970 de Jerry Goldsmith, que va enregistrar l'any 2002, dos anys abans de la seva mort. La mort de l'audiovisual arriba amb James Horner. Ara desapareixerem nosaltres. El Diego Monroy i l'Àlex Gorina hem estat superorgullosos, contents i feliços. I també els companys que han fet aquest programa amb mi des de fa 34 anys, acompanyant la música de cinema a casa vostra. Espero que hagi estat de profit i que continueu reforçant el vostre interès per la mateixa i demostrant que també la música de cinema forma part de les grans creacions del segle XX i XXI. Amb James Horner acabarem, efectivament, tot just a l'inici de la seva carrera i les seves experimentacions amb la fantasia, els primers títols, estil Up from the Depths, Humanoides del Abismo, Los Siete Magníficos del Espacio, Lobos Humanos, Bendición Mortal, era tota una època. Però el que escoltarem és una obra que es diu Spectral Shimmers. És una obra que va fer en aquell període, el 1978, i que no va enregistrar absolutament mai. L'única versió que existeix i que és la que escoltarem és una interpretació en directe el 23 de juny de l'any 2022 com a homenatge al compositor 7 anys després de la seva mort per l'Orquestra Filarmònia de Szczecin dirigida per Torot Bigum. Comença amb un pianissimo, tan pianissimo que us semblarà que no sentiu res i que ni ha començat encara la interpretació de l'obra, que realment és bellíssima i que posa un punt i final d'honor a aquest programa i a la carrera també de James Horner. Sentireu uns clars homenatges a Stravinsky, concretament a Petrushka, evidentment també al Cavaller de la Rosa de Richard Strauss i als compositors convidats de Stanley Kubrick per la banda sonora de 2001, Odissea de l'Espai, concretament Ligeti. Gràcies, amics, per tot. A reveure fins a sempre i us deixem amb Spectral Shimmers de James Horner.